primer llibre per només 9,95 amb una capseta de bombons Lindt de regal. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten... El Gall. Dissabte, 19 de desembre, la primera pedra del vermut surt de l'estudi per comprovar com està el galliner just abans de Nadal.
Molt fans del Gall.
Dissabte 19, de 12 a 2, la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit, en directe des de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, la capital del vi. Us esperem a tots a la plaça de la Mostra Gastronòmica de Vilafranca del Penedès.
Veniu a escoltar el cant del gall en directe.
Dissabte 19 de desembre,
de 12 a 2,
la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit.
Us hi esperem a tots, fent el vermut amb tots vosaltres.
L'entrada és lliure. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i Vallformosa Cava.
RAC 1. Tots som 1.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1675, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
A RAC 1, tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Tots ahir, 6 minuts, s'han dit moltes coses a la primera hora de programa... Algunes serioses, una o dues, i d'aquestes una o dues serioses que heu dit, les volem contrastar i saber si són certes o no, perquè s'ha dit, per exemple, que estem farts a enfrontar-nos al Paris Saint-Germain o al City, que són equips molt repetitius. S'ha dit també que al Gant segur que li toca al Madrid, perquè al Madrid té la poltra que sempre li toca el més fàcil del sorteig, i hem dit, bueno, calla, anem a veure si això és veritat o no. Sònia, quins són els rivals del Barça a vuitens de la Champions els últims anys?
Mira, hem mirat des de la temporada 2004-2005, que és just l'anterior, el Barça no va jugar a Champions, per tant, les Champions consecutives dels últims 11 anys. La 2004-2005, el Barça juga a vuitens contra el Chelsea. Passa al Chelsea. De fet, el Barça era segon de grup amb el Milan de primer del seu grup. La tornada fora, 4-2 a Stamford Bridge, després d'haver guanyat 2-1 a casa.
Good Johnson.
I, per tant, el Barça eliminat. La següent temporada, a vuitens, torna a tocar el Chelsea. Però, en aquella ocasió, passen 1-2 allà, 1-1 al Camp Nou, perquè el Barça havia acabat com a primer de grup. La temporada 2006-2007, el Barça torna a quedar segon de grup per darrere del Chelsea, és a dir, durant tres temporades consecutives s'hi van trobar, i el rival és el Liverpool, i el Barça acaba eliminat 1-2 al Camp Nou, 0-1 a Anfield.
Benítez,
correcte. La següent temporada, a partir d'ara ja, el Barça sempre passa ronda. La temporada 7-8 contra el Celtic. La 8-9 contra l'Olympique de Lyon. La 9-10 contra l'Stuttgart. La 10-11 contra l'Arsenal. L'11-12 contra el Bayer Leverkusen. La 12-13 contra el Milan. I els dos últims anys contra el City. La 13-14 i la 14-15. Sempre ha passat després el Barça de vuitens. També s'ha de dir que sempre ha acabat primer de grup.
Chelsea, Liverpool, Celtic, Olympique de Lyon, Stuttgart, Arsenal, Bayer Leverkusen, Milan i dos del City. La sensació que queda és, per exemple, que l'Arsenal havia tocat més vegades, no? Segurament.
Tenim... Sí, l'Arsenal va tocar
a quarts. Hi ha una fase de grups, potser, també, no?
La 9-10 a quarts i hem buscat en fases de grups. No. Jo tenia sensació també d'haver-nos trobat molt l'Arsenal i en realitat
van ser dos anys consecutius, una vuitens i l'altra quarts.
Per tant, és un mite, entre cometes, que cau.
No, el que no és un mite és que el nivell dels equips avui tens sempre és alt,
Jo diria bé,
amb algunes excepcions, sí, però...
A l'Olympique de Lyon, aquest, que deia, era un
gran equipàs. Sí, un equipàs.
Home, menys el Celtic, que en aquella època a casa seva mossegava.
Celtic, Stuttgart i Bayer Leverkusen, però... potser serien els menys... Però...
Celtic és un altre que aquí, sí, en fase de grups, també va haver-hi uns anys que estava allà fars.
L'Olympique de Lyon és l'any del triplet de Guardiola i té mitja hora allà.
Sí, que les passa canutes.
Que va anar d'un pèl que...
Juninho, Benzema...
Va amb l'Olympique,
I molts equips anglesos, pel que veig, els cops del City, el Chelsea, moltes vegades, el Liverpool.
El Chelsea, d'un molt bon Chelsea. Quantes vegades li ha tocat al Madrid, el Chelsea?
Cap.
A veure si aquesta serà la, la bona.
En aquest format cap han perdut una recopa d'Europa. Només.
El Madrid. A veure si és veritat o no, Xavi, aquest mite que deia abans el Jordi, que segur que li toca al Gant, perquè sempre li toca més fàcil.
Reclamo, doncs, eh? No teniu massa raó, eh?
No?
Però...
Pues canvia les estadístiques, canvia, doni la volta, inventa-te-les.
Et canvio tot el que diguis per l'Apoel a quarts de final. De fa dos anys.
Ja, però hem mirat
no vuitens, no, a quarts.
A quarts. Aquest no l'hem mirat. Hem mirat vuitens de...
Però és la ronda de vuitens.
Ja estem manipulant. Si vols dijous que ve, mirem els quarts de final.
No, que dijous que ve no ve ningú.
No hi som dijous que ve.
No, perquè com que no fas el sorteig, hem dit que no venim cap dels tres el dijous que ve.
Us esborreu tots dijous.
A partir de la 2004...
Tu no escoltes, o no estaves aquí, o què passa?
No hi era.
Ah, val, molt bé.
A partir de 2004-2005, és veritat que m'ho he passat bé, perquè, clar, enxampat 6 eliminacions del Madrid consecutives. Real Madrid-Juventus, el Madrid eliminat. Real Madrid-Arsenal, el Madrid eliminat. Real Madrid-Bayern de Munic, el Real Madrid eliminat. En aquests tres casos, el Madrid acaba segon del seu grup, per tant, li toca un primer Juve-Arsenal i Bayern.
Quin gol d'Henry al Bernabéu.
2007-2008, Roma-Real Madrid, el Real Madrid eliminat, amb la tornada al Bernabéu. 2008-2009, Real Madrid-Liverpool, el dia del Chorreo, el Madrid eliminat, també. I 2009-2010, Olímpic de Lió, Real Madrid, el dia de Pjanic, eliminat també el Real Madrid amb la tornada al Bernabéu. I a partir d'aquí, arribar de Mourinho, el Madrid ja passa a ronda. 10-11 contra l'Olímpic de Lió, una altra vegada amb la tornada al Bernabéu, el Madrid es classifica. CSKA de Moscou, Real Madrid. Real Madrid-Manchester United, a la 12-13. I la 13-14 i la 14-15 contra el Schalke. Les dues, i les dues passa al Madrid. Per tant, són Juve, Arsenal, Bayern, Roma, Liverpool, CSKA, Manchester United, dos cops l'Olímpic de Lió i dos cops al Schalke.
Les cares...
Duríssim, el Schalke.
Això t'anava a dir. Les cares dels tertulians,
no,
que el Schalke i el CSKA...
Arsenal, Bayern, Roma, Liverpool, United...
Tenies agafat les últimes tres edicions.
Per què heu anat tan endarrere? Per fer aquesta peça.
Anem a repassar les últimes tres edicions.
Les 10 del Barça i les
10 del Madrid. És que no sé on voleu arribar.
Sí que ho saps, sí.
No tens ganes de dir eliminat Madrid el concepte i juntar-los 7 vegades seguides.
Que vegades.
No tenies la sensació que l'havien tocat equips més fàcils? No?
Però aquí és veritat que l'Apoel a quarts, això val per tota la resta de la peça. A quarts de final, l'Apoel.
A vosaltres no us ho he preguntat.
Als vuitens m'ha semblat similar. M'ha semblat similar, tot i que insisteixo. Jo crec que els 3 anys consecutius del Chelsea van fer un mal terrible. Perquè a més estem parlant d'un Chelsea que era desgastador.
Van ser 2 anys consecutius del Chelsea en eliminatòries
i en fase de grups.
Aquí la diferència és que el Madrid, com deia el Xavi, em sembla que els 3 primers anys és segon de grup i per tant és molt difícil que toqui un fàcil, i en canvi el Barça, si no em falla la memòria...
2 dels 11.
Què t'ha de... T'estem destrossant totes les estadístiques. Estan traient arguments a les estadístiques per raonar el...
Sí. No, el Barça és segon del grup amb 2 de les 11 edicions. 2 de les 3 primeres.
Tens alguna cosa més a afegir?
Està molt bé. Seguir.
Doncs intentarem seguir. Ja que parlem del Real Madrid, hem d'explicar l'última hora del conjunt blanc, que, com sabeu, sempre està envoltada de merders, polèmiques i situacions surrealistes. El Madrid, per exemple, sabrà demà si cau definitivament. Vull pensar que aquesta... Edu de Batlle, bona nit.
Hola, bona nit.
Un aplaudiment per l'Edu, sisplau. Aquesta ja és la definitiva. Sabrem si cau o no eliminat de la Copa del Rei, eh?
Bé...
O no és la definitiva. No,
veurem.
Un altre mite que va a terra, no.
Veurem, perquè demà decideix el Tribunal Administratiu de l'Esport, que és, això sí que és segur, l'últim organisme on el Madrid pot recórrer. Avui el Comitè d'Apel·lació ha tombat el recurs del conjunt blanc, ja s'esperava... I el primer que han fet aquest mateix vespre, després de conèixer aquesta resolució, és apel·lar al TAT, a l'anomenat TAT, que és el Tribunal Administratiu de l'Esport. És on el Madrid té dipositades més esperances, que li donin la cautelar. I això implicaria haver de jugar el partit de tornada contra el Cádiz i el tribunal tindria més temps per decidir després. Per què té més esperances el Madrid? Primer, perquè és un òrgan extern de la Federació Espanyola, depèn del Consejo Superior de Deportes, i segon, perquè hi ha el precedent de la portera del Lorca, que així, dit així, sona malament.
El precedent de la portera del Lorca.
El tema és que fa uns anys el Tribunal Administratiu de l'Esport del TAT ja va sentenciar a favor del Lorca perquè el club no havia rebut la notificació de la sanció a la seva portera però en aquell cas va ser perquè havien canviat el domicili del club i havien canviat el número de fax, el famós fax, doncs el Lorca l'havia canviat.
És de veritat, eh?
I el Madrid té certes esperances en això. Per tant, demà reuneix el TAT amb dos escenaris possibles, que no concedeixi la cautelar al Reial Madrid, però que tampoc emeti una resolució definitiva, en aquest cas jo desconec personalment què passaria, o l'altra és que concedeixi la cautelar. I com hem dit abans, això implicaria jugar el partit de tornada i ja veurem. El Reial Madrid de moment continua venent entrades per aquest partit de tornada contra el Cádiz dimecres que ve al Bernabéu.
Es venen entrades. Si jo ara, com dèiem l'altre dia, comprar, si volgués anar a veure, que no aniré, el Madrid-Cádiz, podria comprar l'entrada.
Sí, perquè hi ha la possibilitat que demà el TAT digui que, suspèn cautelarment la decisió d'eliminar el Reial Madrid de la Copa i que s'hagi de jugar el partit.
Déu-n'hi-do, la informació, mai m'hagués imaginat que de tots els invents de la humanitat parlaríem tant del fax a aquestes alçades del mil·lenni i del segle, és com si estiguéssim parlant del laserdisc o de, no sé, molts invents que semblaven destinats a morir només néixer, i es veu que a Madrid i a Lorca i a tot arreu encara funcionen amb fax. Expert en màfies i en federacions i en problemes en general, Santi Jiménez, què creus que passarà? Hi ha opcions que el Madrid no quedi eliminat?
Jo espero que no quedi eliminat.
Tu esperes que no quedi eliminat?
M'encantaria que el perdonessin. Seria el catxondeo màxim. O sigui, seria fantàstic.
Home, no és més catxondeo si l'eliminen?
No, jo estic a favor de que hi hagi putxerazo i que el perdonin.
Seria una castigada històrica.
No, el que estaria és que jugués el partit, sí, i el perdés al Madrid, no? Ja, per posar...
Sí. A veure, jo crec que hi ha moltes opcions de que el TAT es prengui un temps per avaluar-ho. És a dir, que...
Puc fer una pregunta? Si el jutge únic ho va decidir en un dia i apel·lació ho ha decidit en un dia, i a més amb uns informes, diguem que de folis i folis, per què el TAT ha d'esperar més temps?
Perquè són sis. Perquè el jutge únic es reuneix en si mateix i ho pensa i diu... Ah, tio, tira.
Sí, però fot, elabora uns informes ben parits.
No, és veritat, tens tota la raó. El jutge únic...
Se n'ha fotit una mica i tot.
Sí.
Vam gaudir tots. Sobrat, un autèntic humorista.
Jo vaig gaudir molt de la retòrica.
Fot-li aquelles pulles al Madrid.
Jo me l'imagino sola i amb el xupito. Eh? I el Tribunal Administratiu de l'Esport hi ha més membres, aleshores sempre pot haver-hi algú, o sigui, si tu entens, sempre pot haver-hi algú que apliqui una objecció personal o particular. Aleshores, això ho haurien de passar entre tots, comemos, reunimos, nos vemos i tal.
Comemos, vale, ja està, ja no em diguis res més.
Aleshores, és probable que... Jo crec que realment el Madrid no té cap possibilitat de jugar a la Copa del Rei, però sí que hi ha una opció de que passi com havia passat també en un altre cas, que se li doni la cautelar, aprovechando que vienen las entrañables fiestas de Navidad, juguin el partit, perquè això se nos echa la Navidad encima, juguin el partit i decidirem després. I que es faci un sorteig dient el no sé qui jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria Cádiz-Real Madrid. Cosa que suposa que vagin 5.000 tios de Cádiz a cantar-los les xirigotes al Bernabéu.
A la cara.
Em sembla meravellós.
A la cara.
Sí, és veritat.
Sí, que vagin els de Cádiz allà a ovacionar cada gol del Real Madrid i tot el que van passar en el
Carranza. L'altre dia vaig veure una sabreta del Cádiz amb el nom de Xerixef darrere. Sí, sí. Em sembla espectacular.
A mi em va semblar espectacular perquè estava ben escrit, també. Sí. I és una cosa... I jo crec que és el que passarà, però... Si ho haguessin tallat ja, jo crec que el discurs no té més trajectòria. El Madrid ha d'estar fora a la Copa del Rei.
El Jordi i el Joanjo, quin escenari preveuen?
No, sí, jo estic d'acord. El que és lamentable és que el Madrid continuï amb aquesta farsa. Jo crec que no té raó. Està apel·lant i fent recursos quan sap que no té raó, que hi ha precedents exactament clavats que van acabar amb no res... I jo crec que és un desgast d'imatge, com no recordo, amb l'època recent del Real Madrid, perquè a més està guanyant antipatia, una antipatia que ja va fer, bueno, va aconseguir a l'època de Mourinho. Cristiano tampoc seria un jugador que arrossegui passions més enllà del Real Madrid.
Vés a saber on...
A Marroc, a Marroc, sí, no?
Sí. No, no, no,
I ara només li faltava, pel que sembla, en l'escrit que feia avui al Real Madrid, hi havia una cosa per mi bastant miserable, que era dir que el Cádiz no podia tenir raó perquè estava en una altra categoria diferent. O sigui, ja em sembla que estan arribant a uns límits molt, molt cutres i crec que això està perjudicant molt la imatge. A més, el Cádiz és un equip precisament que genera molta simpatia, i a més és un equip que és d'una categoria inferior, ho estan fent tot al revés i fatal, i crec que això només pot acabar d'una manera, que és eliminant el Real Madrid de la competició, perquè està escrit, és que li van expulsar un tio, estava sancionat i el van fer jugar, tan fàcil com això.
Jordi?
Sí, per mi no, el cas no té més recorregut, jo crec que el Madrid està absolutament eliminat, amb el supòsit que ha situat el Santi, i si realment molta gent del Cádiz pensa desplaçar-se al Bernabéu, jo apostaria perquè jugués el partit de tornada, no hi havia caigut i em sembla una idea sensacional. Els greuges comparatius, i el precedent aquest tan recent, sobretot d'Osasuna, hòstia, això marca i pesa d'una manera brutal.
A més, Jordi, és que Osasuna ni va presentar recurs. Sí, sí, sí. És a dir, Osasuna accepta que l'ha cagat.
Osasuna estava bastant ficat amb altres lius, eh?
Ja.
En aquell moment.
Bueno, no, però fins i tot hi ha altres greuges. Els vam explicar aquí dijous passant, no? El fet de que l'Atlètic de Bilbao no fes jugar Raúl García.
L'Espanyol Arbilla.
O Arbilla, això mateix. Són no comparables, però també són greuges, i que hi ha molts clubs que es poden sentir
afectats. Jo crec que el Madrid està fora.
És que s'entenia un precedent absolutament...
Però que jugui el partit ja és...
Que jugui el partit depèn, perquè en lloc de jutjar, que apuntava el Joan, juga un jutge únic, són sis persones, i sis persones sempre pot haver-hi algú que... I més a...
Però és que la interpretació...
A 20 de desembre que llega, no sé què... I pugui dir que té una objecció que s'ho vol mirar bé i acabin jugant el partit i...
Però és que l'aplicació literal de la normativa és tan clara, però, que més, no hi ha esquerdes per on entrar. Els arguments del Florentino Pérez quan va comparèixer és que la gent se n'enfotia.
Són lamentables.
És que era lamentable. Jo crec que això és una altra errada, però bueno... És, una...
és que el gran ridícul al Madrid...
No pot sortir,
no, no
Florentino.
És
la roda de premsa.
El gran ridícul és l'argumentari de...
A mi em semblaria lògic que... si existís, que suposo que existeix, un cap de serveis jurídics del Real Madrid...
Que donés la cara.
...sortir i faci una roda de premsa amb arguments jurídics dient de quina manera. Però perquè surti el president dient és que no, perquè lo digo yo, i perquè som el que deia el Joan Jovara, som el Real Madrid, el Cádiz és el Cádiz, i aquí...
Ha fet el punt que el jutge únic aquest l'endemà se n'en fot, l'informe que redacta se n'en fot.
Jo crec que això és una qüestió entre juristes. Jo penso que si passés en qualsevol altra instància, hi ha un responsable jurídic i un responsable de serveis jurídics de cada club, de cada federació, que s'ha de posar en contacte amb cada responsable homònim.
Arribats a aquest punt d'esperpent, que es jugués el partit de tornada, tindria la seva
cosa. No, jo crec que seria meravellós.
Conya, només li faltaria al Madrid que se li lesionés algú en el partit, que no s'ha vist per res. Si la cosa pot arribar a uns punts...
Ja, estic molt a favor que jugui el partit de tornada.
No conec el tribunal en els termes que explicava el Santi, però a mi em semblaria un menyspreu per la resta d'equips que demà li donessin la cautelar al Madrid, perquè...
Ha passat abans, eh?
Sí, però la majoria de vegades que...
En un cas d'Iaque...
La majoria de vegades que algú demana una cautelar és que no. I moltes vegades és... M'han expulsat un jugador i no hi estic d'acord, apel·lació diu que té raó competició. I jo vaig al TAT com a últim recurs, esperant que em donin la cautelar, i normalment és que no.
Però el TAT és un tribunal relativament nou, eh?
Ja, bueno, però abans era el Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva.
Ja, però per què no et donen la cautelar? Perquè la majoria d'equips el que quan demanen una cautelar és no vull jugar aquest partit perquè m'interessa que el jugador pugui jugar aquest partit, és a dir, jugant amb el... En aquest cas seria diferent.
És al revés.
No, en aquest cas no seria diferent, sí. Perquè en aquest cas el que aconseguiria el Madrid és jugar un partit que no s'ha de jugar.
Ja, però imagina que després el Dalí dona la raó.
Bueno, és que per mi és impensable que li donin la raó, perquè si li donen la raó, el més normal és que la Copa es quedi suspesa. Vaja, jo com a participant...
Normalment, si li donen la raó, la resta d'equips haurien
de plegar la competició.
I jo plantejo un altre dubte. Donem per fet que el Madrid no faria jugar Xerixef, no?, el partit de tornada. Perquè el partit de sanció no l'ha complert.
Va quedar complert.
Encara que el jugui.
És un gag tot plegat, eh?
És que dintre de tot pot haver-hi una tercera via... que seria que el Madrid perdés el partit d'anada per 3-0.
Però el reglament de la federació diu que és eliminatòria, no és el partit.
I direu, ja està, ja hem parlat del merder del Madrid. Doncs no, perquè en té un altre. Tot això, a Karim Benzema l'han apartat avui de la selecció francesa.
Sí, el cas Valbuena li està sortint molt car al davanter blanc. La Federació Francesa de Futbol avui ha decidit que no jugarà amb la selecció mentre continuï imputat. Ho ha explicat així Noël Legret, el president de la federació.
La Federació Francesa de Futbol no pot pas.
La Federació Francesa de Futbol no pot restar indiferent a les escoltes que han sortit als diferents mitjans. Per ara no és cosa de la Comissió de Disciplina ni una qüestió d'ètica. Únicament és una decisió del president de la Federació Francesa de Futbol. He informat el seleccionador Didier Deschamps que des d'avui Benzema no pot ser seleccionat. I em direu, és fàcil, perquè no hi ha cap partit fins al mes de març. Si la situació no canvia d'aquí a març, no serà seleccionable. I també em direu, després hi ha l'Eurocopa i vostè aprecia aquest jugador. Sí, però tampoc no serà seleccionable el mes de juny si la situació no evoluciona.
Sí, la situació no evoluciona.
Per tant, per l'Eurocopa.
Sí, si no hi ha un canvi en el cas, una sentència ferma que l'exculpi, no jugarà l'Eurocopa. De passada, la federació li treu una bona patata calenta al seleccionador Didier Deschamps, perquè no podia convocar Valbuena i Benzema. Recordem que hi ha un ordre d'allunyament. Els imputats no poden estar a certa distància de la víctima, en aquest cas de l'extorsió. Benzema, per cert, la gent dirà, home, és molt greu el que ha passat avui. No tant, perquè la federació francesa és bastant habitual en això de sancionar futbolistes, d'apartar-los. De fet, amb el cas de Benzema, van 13 de jugadors francesos que no han pogut actuar durant un temps amb la selecció. Homes com, atenció, perquè hi ha un autèntic Hall of Fame de la delinqüència esportiva. Hi ha Cantona i Anelka per insultar un seleccionador, Antoine Griezmann...
Sí. Cantona sempre té raó.
També tenia raó segurament Antoine Griezmann, que estava amb la selecció sub-21 i se'n va anar de festa. Quan tens 20 o 21 anys te n'has d'anar de festa. Sí, i Franck Ribéry, que va estar implicat en la vaga d'entrenaments de la selecció al Mundial 2010.
Doncs aquesta és la galeria de futbolistes a la qual s'hi ha d'afegir el nom de Benzema.
I Dugarry, no? També va morir un pollastre.
Pot ser.
Podria ser.
Amb la seva qualitat.
Ara, el tio, no dic Dugarry, sinó Benzema, va fent gols. El terreny de joc sembla que no estigui molt, molt afectat. També ja que és contra el Getafe i tal.
També però... diguem que és un tio que no sembla afectat de massa coses.
No és el perfil de persona... que semblin afectar-la
gaire les coses.
Un peix bullit.
Sí,
no. No, però un altre s'hagués enfonsat.
Sí, un altre sí. Però és que jo encara no he entès el que ha passat.
No el veig llegint llibres d'autoajuda ni fent un treball d'introspecció personal.
Li va més el vídeo, que la literatura.
El tema mòbil el domina.
El llibre ha de tenir foto.
I sempre espera que faci la pel·lícula.
Sí, sí. La fa ell directament. Va, la tertúlia que han fet, més o menys, una cosa similar a una tertúlia, que han fet...
No,
sí, molt. Ara, quan surti d'aquí, aniré a casa a escoltar el podcast de la primera hora. El Santi Jiménez, el Jordi Grau i el Joanjo Pallàs, la rematareu, com sempre, vosaltres.
Paraula d'oient.
Avui serà difícil la paraula d'oient perquè sortiran molts noms de molts clubs, però demanàvem qui voleu i qui no voleu i per què. Ara de seguida ho fem a l'estudi de RAC1, però la gent des de casa què ens explica, Edu?
A veure, hi ha una mica de tot. L'Alberto Pérez diu, estaria bé el Benfica o el PSV per proximitat, ni de conya Dinamo ni el PSG perquè fa molta mandra. En Jordi Moreno diu, mirant una mica per vosaltres. Jordi Moreno és tan bona persona que pensa en vosaltres. Diu... Vull el Gant, país i ciutat nova per visitar, i no vull Dinamo, lluny i molt de fred. Sort.
Gràcies.
A Gant hi ha un clima collonut. Sí. Bèlgica, al febrer, és el Carib.
De fet, estàvem avui, jo crec que es pot revelar, que a la reunió de redacció hem dit que el Gant donaria molt de joc al cementisme en cas d'enfrontar-se al Barça, per si li fots una pallissa...
Sí, sí, sí. O si perds Nava, Gant.
Navegar, exacte, sí, sí.
Si guanyes un partit al Gant.
Gant, bang, si li fots de molts...
Ah, vinga.
En Joan PC diu, vull el PSV, no vull la Juve. En Joel Molina diu, tant se val, ens tocarà el PSG i el Madrid un equip de solters contra casats. L'Albert Francisco Viudé diu, ja toca algun rival una mica més feble, Benfica o Gan, no vull el PSG, molta mandra, ni tampoc la Juve. L'Alberto Fernández diu, Arsenal o Juventus, somos del Barça, nos gusta disfrutar. L'Enric Vives diu, em quedo amb l'Arsenal o el PSV, el Gan ja està adjudicat al Madrid, no vull Dinamo ni PSG. I en Raúl Cacho diu, vull el Gan perquè el meu germà que viu a Bèlgica pugui anar a veure el Barça. Home. No vull el PSG perquè l'Ibre es fa molt pesat.
Doncs des d'aquí una abraçada al seu germà i a tota la gent que ens explica, que ens escolta des de Bèlgica i que ens envia els seus missatges. Aquesta és l'opinió dels oients del Tu Diràs via Facebook, Tu Diràs RAC1, via Twitter, Tu Diràs RAC1, en correu electrònic, tudiras@rac1.net, a Instagram també, Tu Diràs RAC1. I ara sabrem què és el que opina el nostre públic. Ens ha vingut a visitar l'estudi de RAC1, també per venir de públic cada dijous, també correu electrònic a tudiras@rac1.net. És així de fàcil. Hi ha molta demanda, hi ha molta gent que mata per una entrada per venir de públic a l'estudi de RAC1 i, per tant, heu de ser més ràpids que ningú i enviar un correu a tudiras@rac1.net. Això es diu aguantar l'antena i tirar milles. Edu, tot teu.
Ets molt bo, Sanabra. T'ho han dit mai. No. Me se oye? Me se oye bien?
Me se escucha? Sí? Hola, sí, Canna?
Doncs donem una volta per aquí a la graderia. Mira, per allà m'aixequen el braç. Hola, bona nit, com et dius?
Hola, em dic Pau i a mi l'equip que...
Deu-te el micro.
Em porta't a la casa, en tenim més. Te'l pots quedar.
Explica't. Sincerament m'agradaria el Benfica perquè trobo que no és un rival ni molt exigent ni és la ventafocs del grup, per proximitat també, i perquè va disputar bastant els dos partits contra l'Atlético i crec que seria un partit bastant bonic de veure.
Molt bé, gràcies, Pau. Vols ser periodista, no, tu?
Sí.
Molt bé. De ràdio, imagino. Perquè, bé, així, amb contundència... Qui més?
Que aviam. Gran professor.
Sí, sí. Aquí. Hola. Bona nit, què tal? Com et dius?
Artur. Bueno, a mi m'és igual. Bueno, no vull el PSG, no vull l'Arsenal, perquè em fan
igual,
una mandra de collons. Em fan una mandra de collons. Em sembla que el Gen i el Dinamo Kiev a la Sònia no li agradarà molt,
no,
per fer la prèvia.
Com pensen en tu, Sònia?
Gen és maco, eh?
Bueno, doncs que vagi.
Sí. Sí,
però no vull jugar contra el Gen. No vull jugar contra el Gen. I el Benfica, bé, anar a Lisboa sempre està bé. Perfecte. Però bueno, també penso que tenint els dos millors jugadors del món, que són Munir i Sandro, això està guanyat.
Molt bé.
L'optimisme dels oients del Tudiràs.
Ja farem una última opinió aquí. Hola, bona nit, com et dius?
Hola, bona nit, em dic Jordi.
Digues.
Mira, jo per fer content al Pou i la Sònia, jo crec que el Dinamo de Kiev estaria bastant
ara.
Ja que sé que els agrada el fred.
Sí. Bé. Temperatures màximes estaria de 2 graus al febrer, ja heu estat mirant.
No passa res.
Molt bé, gràcies.
No, ara en sèrio, qualsevol menys PSG i Juve. Qualsevol dels dos.
Gràcies, Jordi.
Molt bé, un aplaudiment per vosaltres, els oients del Tu Diràs, que de seguida estan a punt de presenciar un dels fenòmens de la comunicació mundial. El concurs més boig, de si el programa fins ara us havia semblat molt tranquil·let, espereu-vos, que arriba aquí, a l'estudi de RAC1 en directe, per tots vosaltres, el Happy Hour.
Diràs, amb Dani Sanabra.
Prometo acabar amb la falta de connectivitat, volant multifunció, Bluetooth i ràdio tàctil per tots. Puc prometre i prometo llantes d'aliatge i aire condicionat. Algú dona més per menys? Skoda Spaceback per només 11.500 euros.
Fins a les eleccions del 20 de desembre, Skoda ofereix 600 unitats de tota la seva gamma a preus inigualables.
Vota Skoda.
Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance fins al 20 de desembre. Consulta skoda.es.
Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de llibres Superxefs a la cuina. Una aventura per cuinar i divertir-se en família aquest Nadal amb les receptes de la xef Ada Parellada. Emporta't les receptes de Nadal i hivern per només 9,95 amb una capseta de bombons Lindt de regal. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora està...
2, 21, 25, 27, 34, 36 i 37. El reintegrament, el 6.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
El Gall. Dissabte, 19 de desembre, la primera pedra del vermut surt de l'estudi per comprovar com està el galliner just abans de Nadal.
Molt fans del Gall.
Dissabte 19, de 12 a 2, la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit, en directe des de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès, la capital del vi. Us esperem a tots a la plaça de la Mostra Gastronòmica de Vilafranca del Penedès. Veniu a escoltar el cant del gall en directe. Dissabte 19 de desembre, de 12 a 2, la primera pedra del vermut amb Jordi Margarit. Us hi esperem a tots, fent el vermut amb tots vosaltres. L'entrada és lliure. Amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i Vallformosa Cava. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Gener, Messi. Febrer, Neymar. Març, Luis Suárez.
El 2016 tornarà a ser l'any del Barça i gaudiràs cada dia dels seus cracs amb el calendari oficial del Futbol Club Barcelona. Aconsegueix el calendari del Barça per només 8,95 € i viu la teva passió pel Barça dia a dia. Ja a la venda al teu quiosc, a El Corte Inglés i a shopping.mundodeportivo.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la col·lecció de llibres Superxefs a la cuina. Una aventura per cuinar i divertir-se en família aquest Nadal amb les receptes de la xef Ada Parellada. Emporta't el primer llibre per només 9,95 € amb una capseta de bombons Lind de regal. Aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Siguis on siguis.
RAC1.cat.
Podcast, ràdio a la carta.
RAC1 en directe, tots els extras.
Tots els extras de RAC1 a RAC1.cat.
Tots som 1.
Happy Hour.
El meu moment favorit de la setmana, dels que es poden explicar, és quan arribo aquí, m'assec, miro a l'Edu i li dic: Edu, tot teu.
Vinga, som-hi, presentem els, per cert, penúltim Happy Hour del 2015.
Què em dius ara?
Després seguirà el gener, però el dijous que ve, dia 17...
Dijous que ve no hi ha tertulians, vull dir que serà concursants només.
Bé,
ja ho discutirem.
Sense tertulians.
Ja els hi m'agrada tenir tota una previsió.
Sí, que aquest podria ser l'últim.
És una ràdio treballada, vull dir, la ràdio líder no es fa així improvisant, com es pot comprovar aquesta nit.
Ens veiem el 2016. Vinga, presentem els...
Bon Nadal.
3 i feliç any 1916. Els 3 concursants d'avui del Happy Hour! Molt bé.
Els concursants no ho fan, eh? No volen embrutar-se les mans. No, tranquil, tranquil.
A més, avui tenim 3 concursants de 3 franges d'edat diferents. N'hi ha
3
un...
generacions.
N'hi ha un jove, n'hi ha un molt jove i n'hi ha un extremadament jove. Comencem per aquest últim. Amb 18 anys, arribat de Barcelona i fent parella amb en Joan Jopallàs, l'Albert Aubach.
Bravo! Bravo! Hola, Albert, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Nerviós?
Una mica.
No, passa res. Ja vas amb el Joanjo. Li has de dir, la persona que va amb el Joanjo sempre li toca el cabell, li ha de dir que té un cabell molt maco, tot això. Vull dir, és
home, tocar-li no, tocar-li encara no li ha tocat ningú.
No, sí, sí.
Ah, sí?
Sí.
Va arribar,
és que vas perdre la sensibilitat.
Però és igual, continueu.
El concursant número 2 té 25 anys, arriba de Vilanova i la Geltrú, i avui fa equip amb en Santi Jiménez, és l'Àlex Ginés.
Bravo! Bravo, hola, Àlex. Bona nit. Molt fan de la teva barba, el teu look samurai. Té una mica... Compreu la retirada de Patrick Rafter, tenista
clarament, sí,
australià.
Sí, sí, sí.
T'ha semblat?
Sí. Molt bé. Patrick Rafter, sí.
Molt bé.
I el tercer concursant ve de Barcelona, té 34 anys, farà equip amb en Jordi Grau.
Si creus que no t'assembles a Patrick Rafter, ho dius. Allà.
Sempre li han dit. Per Vilanova...
Ell passeja per Vilanova.
No.
I...
Tira per a casa.
Tira per a casa.
Els amics de veritat... El pollo.
Els amics de veritat, Pat.
Pat.
A mi saps a qui em recorda? El jefe Dothraki de la primera temporada de Juego de Tronos.
Oh, és veritat.
Oi que sí?
Encara és Aquaman.
Cal Drogo, no?
Sí. Cal Drogo, sí senyor.
El que es xitxa a la Khaleesi.
A la Khaleesi.
I ara serà
fins que deixa.
Ara sí.
Només vas veure la primera temporada. Spoiler, no, ara. Els dragons i tot això.
Aquell el deslleten, eh? Aquell el deslleten.
Sí, absolutament.
Va, per favor, va.
I el tercer concursant ve de Barcelona, té 34 anys, farà aquí amb en Jordi Grau i es diu Jordi Lloret.
Bravo! Oh. Hola, Jordi.
Hola, bona nit.
Com estàs? Bona nit.
Encantat de seguir.
Doncs ho celebro, perquè vas amb l'equip del Jordi Grau, llavors ja.
Així m'agrada. És que no sé què passa, però al Jordi Grau li toquen molts companys Jordis.
Sí, sí.
Està fent no així. Està previst, eh?
Los Jordis.
Què li toca al guanyador?
Doncs, com hem dit abans, una entrada doble per anar al superprestigi Dirt Track
Aquí les tinc.
Tot i que aquí posa tranc. Trac, aquest dissabte 12 al Palau Sant Jordi. Tota la informació a dtxbarcelona.com.
Vinga, obrirem el primer sobre en què, recordeu, concursants que encara no podeu utilitzar la saviesa dels tertulians, haureu de respondre vosaltres la pregunta de format trivial i de contingut esportiu que us fem. Va, la primera pregunta, per cert, avui les 3, aprofitant que la setmana que ve, avui ha començat el Mundial de Clubs, la setmana que ve el juga al Barça, les 3 preguntes avui són sobre el Mundial de Clubs de futbol. La primera pregunta per tu, Albert.
Sí, perquè si no li dius...
Però l'ha mirat a la cara, ja. En ràdio és...
Ajudaria bastant que li digués.
Se l'ha imaginat,
Sí, sí, jo passava a prop de mi. Sí,
Albert, de quin país és l'actual campió asiàtic que representarà el continent asiàtic en aquest Mundial de Clubs?
Capibarri,
la teva música perquè pensis...
Capibarri, no sé què...
Emirats Àrabs...
La teva resposta és Emirats Àrabs. I la resposta de l'Albert és...
Oh, que pena!
No, és de la Xina. És el Guangzhou Evergrande de la Xina.
El que estava a Drogba, que estava abans.
Ah, et faig l'enrotllat.
Sí. Exacte. Sí, sí. Drogba va jugar al Guangzhou, oi? Era el de Drogba, eh? És el que estava a Marcelo Lippi.
Sí.
I jo ni m'han punxat, també, sí.
Ara, i no tenia ni idea.
No sé si Drogba... Jo diria que sí, és el Guangzhou. La pregunta per tu. Cal Drogo, una manera.
Venga, pat el contacte visual.
Àlex.
Pat.
Va per a ti, xaval.
Que s'acabi el programa d'avui.
A quin país es van jugar les dues últimes edicions del Mundial de Clubs? Ole!
M'agrada més la que us tocarà a vosaltres, Jordi Grau. La música de... del Jordi.
És d'Eindhoven, aquesta música.
Home,
m'has enganxat per complet. Doncs... Qatar.
I la resposta de l'Àlex és...
Oh! Que pena!
Es van jugar al Marroc les dues últimes edicions. Sí. Victòries del
bé,
Bayern...
Ja es van produir coneixements i es van trobar persones.
Molt bé.
Ah, sí? D'aquí ve tot?
Si parles, no sabia.
Si parles, si parles, parla, parla al micròfon.
Ja serà, ja serà fantàstic. Vinga, va, anem a...
Per cert, Albert, el Drogba no va jugar al Guangzhou Evergrande, va jugar al Xangai.
Xangai
Shenhua.
Això és perquè la Sònia li ha xivat amb el mòbil.
Però per què? Sí, és xivat.
Home, no serà una gran Antònia ni diu. L'Oient no necessita.
No necessita per línia interna això de la Wikipedia, Jaume.
Va.
Aviam, Jordi.
Sí, havia quedat de collons, el xavi.
Rematem el primer sobre amb la teva pregunta.
No, remata'm a mi, ja, sisplau.
El Barça... Està fent molt bé, el Fabi Auer.
Sí, sí, doncs,
no m'he equivocat de tall, ni de concursant, no li he dit a ningú que és parella quan no ho és. Està bé. Jordi, el Barça va guanyar el seu últim Mundial de Clubs contra el Santos l'any 2011. Quin jugador actual del Real Madrid jugava al Santos aquell dia?
Temazo.
Chupaimama.
Queden 5 segons, eh?
Sí.
A Jordi, que tu pots. El jugador actual del Madrid, que va jugar aquell Santos 2011. Allà jugava Neymar, recordem.
Marcelo?
Oh, i... que pena!
No és Marcelo, és Danilo. És Danilo, que jugava amb Neymar i amb Ganso, el gran Ganso, en aquell Santos. Doncs triple empat a 0 després del primer sobre. Anem amb el segon.
Igualtat, eh?
Sobre número 2.
No, per dalt, eh?
Catenacho. Ara és quan entreu vosaltres, tertulians, i...
Ara marquem
les diferències.
Vinga.
Anem amb el segon sobre ja de resposta tancada amb ajuda dels tertulians. Albert Joanjo.
M'agrada fer això.
Albert Joanjo, va la pregunta per vosaltres. Concurs desaparegut ja, crec. Date el bote.
Informació contrastada.
Date
el bote. Algú sap si està viu? Encara
no sabia que existia.
No, date el bote.
De que existia un programa amb aquest nom.
Bé, el presentava Carlos Sobera.
Ah, vale.
Ah.
Li fan una pregunta...
Ha presentat 14.000.
També és veritat. No és, una dada. No hi va jugar Drogba.
Encara.
Li fan una pregunta, atenció, Albert Joanjo, a una concursant. Atents.
Continua el título de la película, Los amantes del círculo.
Ai.
Li diuen que acabi el títol de la pel·lícula, Los amantes del círculo. La pregunta per vosaltres és, quina serà la resposta d'ella? Opció A, Los amantes del círculo redondo. Opció B, Los amantes del círculo de lectores. O opció C, Los amantes del círculo ecuestre.
Hòstia.
Sí, cap dels tres és, cap
és Los pel·lícula. Amantes del círculo polar, que és la pel·lícula de Julio Mede.
Molt bona pel·lícula.
Hola, hola, bé.
No vaig entendre res, però és res,
És preciosa. És preciosa estèticament.
Estèticament. Círculo redondo, círculo de lectores o círculo ecuestre.
És la més divertida de llarg.
Sí, però...
Quina?
Que decideixi.
Albert.
Només dic que he sigut jo quan encerto.
Sí. Joanjo, perquè parlar amb el micròfon et semblaria una opció.
No, però està molt bé perquè la Sònia, que és tan bona persona, intenta posar el micròfon amb el botó tancat.
És que acaba de començar.
Posa el telèfon.
Albert, què decideixes?
Los amantes del círculo redondo.
L'opció A.
Sí.
I la resposta és...
Continua el títol de la pel·lícula, Los amantes del círculo...
De lectores.
Polar.
¡Oh! ¡Qué pena!
Estaba bien asesorat.
Sí, sí. Era el círculo de lectores. Era el círculo de lectores.
Aviam. Antes del círculo de lectores...
Sí, molt crac. Aviam, segona pregunta per vosaltres, Àlex Santi. En un programa de Canal Sur, a Andalusia, surten...
Albert, sí, ja sé, sí.
Sí, oi? Surten al carrer a fer-li una pregunta a la gent. És aquesta pregunta, atenció.
¿Saben ustedes lo que significa la palabra canícula?
No pot acabar bé, Començant així no pot acabar bé.
La pregunta que us fem a vosaltres és què respondrà el primer senyor al que agafen. ¿Sabe lo que es la que significa la palabra canícula? Opció A. Pues claro, ese era un emperador romano.
Bueno, va por ahí.
Opció B. Canícula es este hueso del hombro, ¿no? O opció C. Es como una parte de la espalda, del fémur.
Hòstia. Molt completa l'última.
Parlen amb
aquest
la mirada.
Aquest tio és...
El Santi i l'Àlex.
Jo tiraria per l'emperador romano, que sempre quedaràs com més culta,
Sí, sí, sí.
Emperador romano,
Que es deia Nerón.
Sí. L'emperador romano...
Sí, l'opció, Sabíem si és correcte.
¿Saben ustedes lo que significa la palabra canícula?
Como la parte de la espalda, ¿no? Del fémur, ¿no?
¡Oh! ¡Qué pena!
Més per sobre, aquells.
Sí, una parte de la espalda, de la coma, parda. Del fémur.
Escolta,
una parte de la espalda del fémur és...
No, sí. Ja ho sé, l'avi del círculo de lectores.
Estem en 0-0 i...
Estan celebrant la victòria abans d'hora,
El Jordi.
Tens l'últim penalti, Grau. No et posis nerviós,
Això acaba en pròrroga i
Si encerteu Jordis, en Jordi Lloret se'n va al Dirt Track. Si no, hi haurà desempat amb els tres. La mateixa pregunta de la canícula... La mateixa panícula...
Los amantes del círculo redondo.
La mateixa pregunta de la canícula li fan a una senyora, atenció.
¿Saben ustedes lo que significa la palabra canícula?
Eso es una película, ¿no?
La dona pensa que es tracta d'una pel·lícula, però... ¿Quin tipus de pel·lícula dirà que és? Opció A. ¿Es una pel·lícula de un tío que se come a la gente? Opció B. ¿Es una que se pasa en el día, dale, que te pego?
No hi ha massa diferència.
Opció C. ¿Es una del bar pit ese?
El bar pit... La primera opció...
Els Jordis pensen...
Jordi Grau mai diu res. O sigui, sempre espera a que l'oient digui alguna cosa i llavors fa, sí, que jo ja ho sabia, però no. Mai es mou,
Grau. Jo no he jugat mai amb ell a pòquer, però deu ser bo jugar a pòquer.
Sí. Quin impulsor.
Quina has triat?
La. És una pel·lícula d'un tio que se come a la gente. I la resposta és, per guanyar el Happy Hour d'avui...
¿Saben ustedes lo que significa la palabra canícula?
Eso es una película, ¿no? Es una película de un tío que se come la gente, ¿no? ¿O qué? ¡Sí,
señor! Molt bé, el Jordi és aquí,
I per 1-0, el guanyador d'avui, Tomàs té les entrades al Super Prestigio Dirt Track, Jordi Lloret!
Bravo! Un aplaudiment per ell i pel Jordi Grau, pel Santi Jiménez, pel Joanjo Pallàs, evidentment. Per la resta de concursants, gràcies, senyors. Un plaer. Fins la propera, que serà ja el 1916. Ja...
1917.
La propera vegada. Gràcies.
A
vosaltres. Bona nit.
Bona nit.
10 minuts perquè acabi el Tu diràs.
A RAC1, tu diràs, amb Dani Sanabra. Are you waking for the play? That's okay. We're in short. Are you waking for the grave? That's okay.
Deu minuts perquè acabi el programa, perquè com a mínim arribem al punt horari de la una i hem de parlar de bàsquet. Són dies mogudets, el bàsquet sempre ho són quan es tracta de saludar el Marc Mundet. Com estàs, Marc? Bona nit.
Bona nit.
Un aplaudiment pel Marc, si us plau, que ens ha de parlar de molts merders, però abans comencem, ja que es tracta de la secció de bàsquet, intentem començar una mica de sí. Partit de bàsquet. El Barça ha perdut 88-92 a casa contra els Alguiris de Kaunas. Això entrava dins d'algun pla previst? T'ho esperaves?
No, no. I potser el que és el pitjor, la sensació d'estancament en els últims quatre partits que ha jugat l'equip. No sé si estancament és la paraula adequada, però el creixement de l'equip s'ha aturat una mica. Els últims quatre partits són Fuenlabrada, victòria, Panathinaikos, derrota d'Atenes, Manresa aquest cap de setmana, victòria, Žalgiris avui al Palau, derrota. Per tant, 2-4 en l'última sèrie de quatre partits des que el Barça va segellar l'accés al top 16 de l'Eurolliga de manera matemàtica i tenia aquestes quatre setmanes per endavant abans no arribi el clàssic i comenci la teca bona. Avui molt mala posada en escena, com ja va passar a l'OAC la setmana passada. Fins i tot hi ha hagut moments en què s'ha fregat la màxima diferència en contra d'aquesta temporada en partit en joc. El Barça ha arribat a perdre aquest any de 16 en un partit. És el debut a l'Eurolliga, a la pista del Pinar Garcia, que toqui un partit horrorós. El Barça va arribar a perdre de 16. Avui hi ha hagut un moment que el Barça ha perdut de 13 a la primera part. A més, Žalgiris molt bé, eh? M'han agradat molt, molt sòlids, solvents, directes.
Sempre és una segura... O sigui, és igual els anys que passin i els jugadors que tinguin, sempre que veus els Žalgiris, sempre és cantera de jugadors que segur que molts es perdran pel camí i algun el veurem en un gran d'Europa o
però és que a més la generació dels Kalinietis, Seibutis, Machulis i companyia estan per... I t'ho dic tal qual, eh? Si juguen com avui, és equip de top 8. És equip de play-off de quarts de final de l'Eurolliga, que seria un exitàs. És veritat que no han ajudat els àrbitres al Barça, però quan un equip et promitja o un equip té una mitjana de 66 punts en atac i en fa 92... és que hi ha hagut alguna cosa que no has fet bé. Les valoracions de Xavi Pasqual al final del partit, ja no tant sobre la derrota d'avui, sinó el que interessa en aquest laboratori, que a vegades fem el tu diràs, de com està el Barça en aquest tram de quatre partits des que el Barça va segellar al top 16 per l'Eurolliga.
En general entrenem millor que juguem, en general hem de millorar una miqueta el nostre dia de partit, les nostres posades en escena, que no estan sent bones en general, els inicis de partit no estan sent bons. Crec que l'equip es mostra molt més sòlid quan juga a favor del marcador que quan juga en contra. Però bueno, són coses que van passant. El Camp de l'Estel vam jugar molt bé, després Panathinaikos i aquí hem tingut amb tots dos un quart dolent que ens ha costat el partit. El d'avui a casa potser hem estat una mica relaxats, potser el fet de que no ens jugàvem tanta cosa igual no ens ha fet estar amb la mateixa intensitat i concentració que normalment, però tampoc no m'ho esperava perquè l'equip s'havia preparat bé i havia entrenat molt bé i tenia la sensació de que avui faríem un bon partit.
Doncs no, i en algun moment no erràtics. El millor, Ante Tomic, capítol a part, 28 punts, 11 d'11 en tirs de camp. Realment, el gol que li ha de fotre el Barça a Utah Jazz va ser espectacular aquesta temporada. Venent-se a Tibor Plais i retenint a Ante Tomic, sí. Perquè realment...
Encara s'ho estan preguntant què ha passat.
I van pagar mig milió de dòlars, eh?
Sí, sí.
Van pagar mig milió de dòlars. Molt bé, també Stratos Perperoglu. 4.236 espectadors avui al Palau Laugrana. Propera cita dijous vinent a Rússia, a Krasnodar, on el Barça jugarà al primer lloc. Si guanyes primer, si perdes, segon.
I demà és el torn del Madrid a Múnich, que juga la classificació, però en principi no...
Jo ho vull veure, eh? Sí? Madrid, Bayern Real Madrid, si els aparessos guanyen classificats, ells també s'hi juguen al tema. Si el Madrid guanya, ho haurà de ratificar la setmana vinent a casa contra l'Estrasburg. Guia ràpida. Si el Madrid perd i l'Estrella Roja de Belgrat... hi torno. Si el Madrid perd, l'Estrella Roja de Belgrat té dues opcions per deixar fora el Real Madrid. Guanyant demà a la pista del Fenerbahçe, que és complicat, o guanyant a casa el Bayern de Múnich en l'última jornada, que no s'hi jugarà res. Per tant, compte demà amb el que pugui passar en aquest Bayern de Múnich Real Madrid amb Svetislav Pešić a la banqueta.
I compte també amb el tema que ve ara i la pregunta que et faré. A les 12:54 minuts, Mundet, em sabries dir si Pepe Sáez és o no és president de la Federació Espanyola de Bàsquet?
Si ens atenem al comunicat d'aquest vespre, ja no ho és. Diu, considerando que en la actualidad el señor Sáez está de baja médica, se comunica que conforme lo establecido en los estatutos de la Federación Española de Baloncesto, asume la presidencia en funciones el hasta ahora vicepresidente primero don Juan Manuel Martín Caño, hasta que cambien las circunstancias o se convoquen nuevas elecciones.
Que curiós, no? Ara, una baixa mèdica, estarem parlant d'una dimissió encoberta, no? I que aquesta denúncia de presumptes irregularitats comeses pel president de la Catalana, per Joan Fa, tingui a veure amb tot aquest merder i aquest comunicat.
Sí. El que passa que en les properes hores, i ja t'ho avanço ara, veuràs informacions diverses que crec que, si som rigorosos, podem caure en un risc de, en fi, no sé si calúmnia, perquè hi haurà informacions diverses. T'ho explico de seguida. Primer, el que ha denunciat avui Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet i un dels membres auditors, els que revisen els comptes de la Federació Espanyola, ha denunciat irregularitats comptables en els números de la Federació Espanyola de Bàsquet susceptibles de ser delictives.
Alguns dels fets podrien ser qualificats de delicte. No ho dic jo. A l'informe jurídic que vam presentar al Consejo, acompanyant tota la documentació, doncs algú deia d'això. Algú deia d'això, que hi havia coses que presumptament podien ser causa de delicte. Però hi poden haver-hi pues, algun cobro de comissions, sí? Trama, doncs, per poder-les cobrar. Poden haver-hi coses personals, hi poden haver-hi coses inclús de terceres persones. En fi, hi poden haver-hi bastantes coses, no solament temes imputables a ell com a persona. Que, bueno, que indirectament al final doncs, se n'acaba gaudint ell o l'entorn d'ell.
Ah, per poder, pot haver-hi de tot.
Tota aquesta informació ja està en mans dels advocats del CSD, que seran els que investiguin la documentació portada i decideixin si ho denuncia o no.
El que al·lucino és que si sospiten del delicte, o sigui, per què no ho han denunciat directament?
És la pregunta que em faig jo, perquè si hi ha delicte pot haver-hi risc de destrucció de proves. Clar, és a dir, el Consejo Superior de Deportes no té... La Germà em vacilava aquesta tarda que no digués aquesta expressió, però m'agrada dir-la. Allò, poder punitiu, val? La capacitat per castigar.
La Germà et vacila molt, però també perquè tu li poses...
No,
li poses bastant a huevo.
Però és cert.
Tu has vingut avui amb ganes de dir poder punitiu.
Poder punitiu.
Doncs
no,
ja ho has dit.
Doncs ja ho he dit. Però és cert, el Consejo Superior de Deportes no té la capacitat de castigar. Un jutge sí. Si tu poses una denúncia i hi ha un delicte, et poden condemnar. Clar, en fi... Estem en aquesta situació. El que et deia, pot haver-hi... trama de comissions és una cosa. Una altra és el que veuràs demà a la portada del Mundo del segle XXI.
Què veure?
I ja t'ho dic ara, 63.000 euros sense justificar, que diu el diari que té la Federació Espanyola entre 2006 i 2010. Amb els diners que ens movem avui en dia, malauradament, 63.000 euros sense justificar la xocolata del lloro.
Sí, això t'anava a dir, és molt poc, no?
Els 200 trajes de camps o sí, sí. Confeti de la Mato... En fi, m'explicaven dues persones diferents avui que Pepe Saeta està enfonsat ara mateix. Veurem amb què acaba tot plegat. Però, vaja, ho tenim aquí. Esperàveu el TAT, no?
Sí.
Doncs esperem que digui també el CSD en aquest sentit. Se'ls acumula la feina a Cardenal i companyia.
El Marc Mundet, que té i sempre tindrà poder punitiu en aquest programa. Gràcies, doncs Marc.
Apa, bona nit.
Acabarem el programa a Cuba. Jo crec que mereix un aplaudiment. Robert Mercè, bona nit.
Què tal, bona nit?
Un aplaudiment perquè és un tio que està passant els Nadals a Cuba. O sigui, ja només per això mereix un aplaudiment perquè el tio s'ha muntat bé la vida. Ahir ens tenies pendent d'una explicació. Els oients s'estaven preguntant d'on vindrà això de Guajiro, i avui ens has donat la resposta.
Sí, ahir ens va quedar pendent resoldre aquest tema. Guajiro ve de War Hero, que així denominaven aquí els soldats cubans que varen participar a la Guerra de Cuba l'any 1898, una guerra hispano-americano-cubana, i els herois que varen participar en aquesta guerra per part cubana, així els anomenaven, de War Hero, Guajiro, i ara, actualment, així es defineix a tots aquells pagesos doncs, que viuen a zones més agrícoles d'aquí de la illa de Cuba. Un país que ha vist per primera vegada la primera edició de la Litantròpic, la cursa de bicicleta de Montero, avui s'ha posat al punt i final, directes a l'aigua. Així han acabat bona part dels finishers que han completat aquesta primera edició i que han arribat a la platja de Cayo Juties, un indret paradisíac de la part occidental de l'illa de Cuba, una cursa que ha guanyat el colombià Diego Tamayo, segona posició pel ciclista basc resident a Catalunya, Ivon Fugasti, i tercer, Robert Bou. Aquest ciclista té 22 anys, és estudiant de mecànica d'aviació i avui ha aconseguit doblet. Ha guanyat l'etapa de 68 quilòmetres entre Vinyales i Cayo Juties i, a més, s'ha enfilat fins la tercera posició de la classificació final. El jove ciclista a l'arribada ni s'ho creia.
És que té un gust, però, vamos, brutal, no? És que no m'ho imaginava. Avui no pensava quedar tercer, no? Ha sigut una sorpresa per mi trobar-me així, a aquest nivell, no? I estar tercer, no... Joder, després de tot el que m'ha passat, i totes les averies, i tots els problemes.
A la classificació general femenina ha guanyat la ciclista cubana Olga Echenique, segona posició per Filomena Gómez, també cubana, i tercera, la ciclista de Lleida, Mireia Barberà. Ara mateix estem a punt d'arribar a l'Havana, l'expedició, la caravana d'aquesta cita antròpic. Demà a la nit, sopar final de festa, que posaré ja al punt de final aquesta primera edició, aquesta primera experiència de la bicicleta de muntanya aquí a Cuba. Tota una gran experiència per tota la premsa que hem seguit aquí, la cita antròpic by Gael.
I a sobre sopar i fi de festa. Malament que vius. Gràcies, Robert!
Una abraçada, que vagi bé, bona nit!
Bona nit! Gràcies al Xavi Cupí de la part tècnica, gràcies a tot l'equip del programa, amb el Xavi Puig, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa, amb el Marc Mundet, amb l'Edu Debat i amb el Jordi Moré, amb tots els que han fet possible aquesta edició del Tu Diràs, i sobretot amb vosaltres. L'últim aplaudiment, com sempre, per vosaltres. Si voleu venir de públic, ja ho sabeu, tudiras@raco.net, al correu electrònic. Demà més i Molló. Bona nit.
Tu Diràs.
Notícies. Georgina García.
Bona nit, ara passen 2 minuts de la 1 de la matinada. Artur Mas assegura que no pensa plegar per evitar donar el missatge que la CUP agafa la batuta del procés. El president en funcions assegura que està disposat a exaurir totes les possibilitats d'acord fins l'últim moment, però alerta que no tot s'hi val, ho ha dit fa una estona a 8 TV.
Perquè jo motius per marxar en tinc uns quants, però en tinc un per no marxar. I aquest és el definitiu. Si s'ha posat preu a la presidència de la Generalitat d'aquesta manera i l'acceptem, vol dir que aquest procés el dirigeix la CUP. Perquè si la CUP diu aquest és el preu i es compleix la condició, la conclusió és qui mana és la CUP. I si la impressió que donem és que això ho mana la CUP, jo em pregunto, el procés pot tirar endavant?
Mas també anima la CUP a intentar l'acord, tot i les distàncies ideològiques amb ell, per salvar el procés. Precisament, Junts pel Sí i la CUP han reprès avui les negociacions en una taula única. Els cupaires reclamen més concreció en les seves propostes i també volen que s'aturin les privatitzacions. Per això, en la propera trobada es tractaran temes com ara el Barcelona World o Aigües Ter Llobregat. Les reunions s'allargaran fins passades les eleccions espanyoles el dia 22 de desembre. Un nou cas de corrupció esquitxa el PP. En plena campanya, el partit de Mariano Rajoy ha obert un expedient disciplinari al diputat Pedro Gómez de la Serna i a l'ambaixador i exdiputat popular Gustavo de Aristegui. El PP vol investigar la informació que publica el diari El Mundo, que acusa tots dos d'haver cobrat comissions milionàries a canvi d'aconseguir contractes de governs a l'Àfrica i Llatinoamèrica. Mariano Rajoy defensava el seu equip fa una estona en un míting a Gran Canària.
Y los equipos no se inventan, no se fabrican. Los equipos son personas que se llevan berrinches porque uno se los lleva, que se llevan también alegrías, pero que al final saben dónde están, son firmes, son seguros.
Hores abans, Rajoy havia anunciat una rebaixa d'impostos, vol eliminar l'IRPF als joves que trobin la primera feina, als aturats que es converteixin en autònoms i als qui estiguin en edat de jubilació però continuïn treballant. L'altre protagonista de la jornada d'avui és José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sortit a rescatar Pedro Sánchez llançant aquest missatge a Pablo Iglesias.
Que no pierda el tiempo, que aquí la denominación de origen del socialismo la tiene, la ha tenido y la tendrá siempre el Partido Socialista Obrero Español.
El líder de Podem també ha rebut dures crítiques de Ciutadans per haver defensat un referèndum a Catalunya abans d'un any. Canviem ara de qüestió. Últimes hores decisives per l'acord per frenar el canvi climàtic. Aquesta nit, la presidència francesa de la Cimera de París ha presentat l'últim esborrany que evita fixar una xifra concreta de reducció global d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. El president de la Cimera, el ministre Laurent Fabius, encoratjava els participants a posar-se d'acord.
Espero que aquesta organització ens permeti superar en les properes hores els últims metres que ens separen de l'acord universal, jurídicament vinculant, ambiciós, equilibrat, just i durable que el món està esperant.
El document sí concreta alguns punts, com la limitació de la pujada de les temperatures que queda fixada en 2 graus, amb el compromís que es farà tot el que es pugui perquè no passi d'un grau i mig. Els estats debatran tota la nit la proposta per arribar a un text final aquest divendres. I nou escàndol mediambiental al sector automobilístic alemany. Ara l'esquitxada és Mercedes, que hauria utilitzat gasos amb efecte hivernacle als aires condicionats dels cotxes. La Comissió Europea denuncia que el govern alemany n'estava al cas i no va multar la companyia. Per això Brussel·les portarà l'executiu d'Angela Merkel que el Tribunal de Justícia Europeu per tal que es compleixi la normativa comunitària. Ara els esports amb en Jordi Moré.
El Barça de bàsquet ha perdut a l'Euroliga per 88-92 davant el Žalgiris Kaunas. El conjunt de Xavi Pascual encadena dues derrotes consecutives a Europa. Els blaugranes hauran de guanyar a l'última jornada a la pista del Lokomotiv Kuban per ser primers de grup. Encara en bàsquet, el Consejo Superior de Deportes està investigant els comptes de la Federació Espanyola per presumptes irregularitats comptables entre l'any 2006 i el 2012. Hi hauria indicis de cobrament de comissions. El president de la Federació Espanyola, José Luis Saez, està de baixa mèdica fins que canviïn les circumstàncies o es convoquin noves eleccions. En futbol, el comitè d'apel·lació ha rectificat la sanció del Real Madrid per alineació indeguda en la Copa del Rei. Ara l'equip blanc recorrerà al Tribunal d'Administració de l'Esport. A l'Europa League, avui s'ha jugat l'última jornada de la fase de grups. Victoria Pilsen 3, Villarreal 3. Els groguets passen com a segons de grup als setzens de final. L'Atlètic de Bilbao 2, AZ Almarc 2. Els bascos passen com a líders de grup. El sorteig de setzens de final serà el dilluns 14 a Nyon. Karim Benzema ha estat apartat de la selecció francesa i no podrà tornar a jugar fins que resolgui el cas Balbuena. I a l'NBA aquesta matinada a les dues els Bulls de Pau Gasol reben els Clippers.
I el temps ens espera un divendres de nou marcat per les boires a l'interior. En molts casos seran matinals, però el pla de Lleida i àrees interiors de les comarques de Tarragona seran persistents. En aquests casos, ambient fred tot el dia, mentre que la resta s'arribarà als 17 o 18 graus a la costa i al prelitoral. De moment és tot, ens actualitzem a les 6 del matí al Món a RAC1.
RAC1. Aquest dissabte és Superdissabte de futbol a RAC1. A les 4 de la tarda al Camp Nou, Barça Deportivo, 15a jornada de Lliga. Viu el partit des de les 3 amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1. Abans de viatjar cap al Japó per jugar al Mundial de Clubs, cal deixar lligat el lideratge a la Lliga. A 1:15 a Balaïdos, Celta Espanyol, amb Eduard de Batlle i companyia. Els de Sergio González han de millorar la imatge de l'últim partit a casa contra el Llevant. A més, pendents del Córdoba Llagostera i el Girona ells. I a les 11, per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Barça i l'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC1. Tots som 1.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya. Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de l'Hospitalet de Llobregat. Ei! Sant Boi també de Llobregat. Ei! Ripoll. Ei! Horta. Ei! Gaià. Ei! Taradell. Ei! El Fort Pienc. Ei! Sant Gervasi. Ei! Sarrià. Ei! L'esquerra de l'Eixample. Montgat. Ei! Lleida. Ei! Montcada. Ei! I Reixac. Ei!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Segons dades de l'informe Insocat, el nombre de persones que pateixen pobresa severa a Catalunya s'ha doblat en 10 anys.
Així m'agrada, que comencem amb notícies positives, no?
Notícies
de riure...
No, no són de...
Amb energia, no? Què fareu després d'això? Passareu imatges del funeral del Mahatma Gandhi, aquell?
Gandhi, sí, mira. Bambi. El tema és molt seriós, però no només parlem de xurrades.
Bueno, escolta, ja ho sé, però la gent no vol sentir coses tristes.
No, ja... Sí.
Per sentir coses tristes, doncs ja hi ha l'informatiu del Piqueres.
Bueno, sí.
Que tots són desgràcies.
Sí.
Però, escolta, parleu-los d'alegria a la gent. La gent que us escolta per divertir-se.
Mm-hmm.
Per exemple, sabeu que la Pantoja hi ha sortit de la presó, nena?
Bueno, sí.
Però això és molt fort, eh? Sí. Per fi es podrà depilar.
Bueno, deixi-ho estar.
Sí.